a un impresentable com el Vinícius, un exemple absolutament fora de lloc, perquè és una persona impresentable, sigui blanc, negre o xinès. I per tant, aquí és on jo m'agafo, en què evidentment el debat és obert.
Però com pots dir que és... No sé.
És que el problema és que... Jo entenc el que dius, Anna, però és precisament l'antiracisme demostra amb l'impresentable, no amb el presentable. És a dir, quan tu pots començar a justificar el racisme perquè aquesta persona és així o és així,
no,
llavors demostres...
No, però jo no justifico el racisme. No, ja, jo el que critico és la comèdia envers un jugador que és... Home, amb el Santi sí que estic 100% d'acord. El que no pots és agafar com a model un jugador que és impresentable com a esportista, que és un provocador, i d'això fer-ne la gran campanya antiracisme a Madrid i a Espanya, quan tu tens racisme a tocar a cada cantonada i ni te'n preocupes. Quan tens homofòbia a tocar al teu estadi i ni te'n preocupes, ni fas escarafalls, o quan tens masclisme evident, quan tot l'estadi Bernabéu crida a Shakira puta i no te'n preocupes, i per tant ho trobo una hipocresia més. Això és el que dic jo.
Jo volia comentar una altra cosa, a part del debat sobre el Vinícius, que és una cosa que ha dit el Ramon, que és veritat que en altres societats aquest debat s'ha donat. Millor o pitjor, però s'ha donat en molts països europeus, aquest debat s'ha donat en Estats Units, clar, és pràcticament un debat constitutiu de la mateixa nació nord-americana, en aquest sentit. I deia el Ramon, igual és perquè no hem tingut tanta migració, però sí que l'hem tingut. És a dir, ara som la Catalunya dels 8 milions, hem tingut un creixement espectacular els últims 30-40 anys de població a Catalunya. De fet, és un creixement equiparable al que es va produir sota el franquisme, que pràcticament va venir un milió de persones de nous catalans, i que en aquells moments, als 70, sí que va produir un debat, que era allò del Paco Candel dels altres catalans, el Comín, Juventud Obrera i Conciencia de Classe, és a dir, i aquí Catalunya s'ha transformat i no hi ha hagut un debat sobre què representa això en termes de què és ser català al segle XXI. L'únic debat que apareix això és, llavors, és amb les mesures migratòries i que no pot ser, i que aquí acabem, som masses, però precisament aquest no és el debat pel tema del racisme. El tema, de fet, aquest alimenta el racisme, en tot cas. No hi ha hagut un debat amb un creixement espectacular i un canvi de composició de la població catalana espectacular, no hi ha hagut un debat sobre què significa això en termes de país, no? I per tant, jo crec que sí, que és veritat que a vegades estem conjurant debats importants a nivell social amb casos concrets, i dius, no, aquest és un tema molt més ampli.
En casos concrets i de forma absolutament hipòcrita.
Segura-la.
Sí, yo pienso, por ejemplo, en el País Vasco, que hay evidentemente menos migración que en Cataluña, pero ya la hay, o en Madrid, y entonces... está bien que haya, digamos, entre comillas, campañas para denunciar. También a veces me resulta un poco molesto que sea el fútbol sobre el que cargue siempre todo. Es decir, si el fútbol va a jugar Arabia Saudí, nos hacemos las preguntas de por qué la selección española o yo qué sé, o la Supercopa...
Nos hacemos pocas, Santiago, nos hacemos muy pocas.
¿Perdón?
No, digo que sobre este tema, cuando vamos a Arabia Saudí, nos hacemos muy pocas de preguntas.
No, quiero decir, pero cuando ha ido la Supercopa de España y se juega allí, siempre hay una especie como de, más que debate, siempre hay como esa, durante dos o tres días se habla en términos, bueno, pues que aquí la sociedad árabe, este es un régimen tal, Khashoggi, el periodista, fue hecho picadillo en Estambul, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? ¿Que el fútbol? Que, bueno, vale, perfecto. Pero mientras tanto, van a jugar los tenistas, se corre la Fórmula 1, se corren las motos, no se dice nada. Entonces, en este caso yo creo que también es como una válvula de escape el fútbol, ¿no? Sí que tiene una gran relevancia popular, una gran relevancia social, es vistoso en el sentido de que el fútbol se ve a todas horas y se ve, y el Real Madrid y Vinicius son... dos entidades, una entidad y un jugador importantísimo dentro del mundo del fútbol, y está bien que haya algo o alguna ejemplaridad, pero claro, yo creo que lo profundo de todo esto es que nos desgastemos en este debate, que para mí tiene algo de superfluo, bueno, lo digo sinceramente. Cuando uno se pasea por barrios de Madrid, y yo supongo en algún barrio también de Barcelona, y ver la segregación escolar, ves a cómo los hijos de los emigrantes no tienen acceso a las mismas capacidades escolares porque están en lugares y en escuelas, en una escolaridad segregada, y todo este tipo de cuestiones que es para mí la profunda, pues resulta que rara vez se habla, o sí que quizás se hable políticamente o en algún debate, pero ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión no es que unos imbéciles insulten a Vinicius. Es muy feo, está bien que hay que sea...
Yo creo que tienes toda la razón, por un tema clave. Es decir, en Cataluña el único debate que se ha planteado sobre el tema de la diversidad interna de la población de Cataluña es un debate para prohibir la migración. Ya está, este es el único debate que hay encima de la mesa.
Sí, pero ¿cuántos emigrantes hay?
Xavier, para el carro.
Yo que estoy absolutament d'acord, és a dir, que aquests moments, tots els problemes que deriven de la segregació urbanística, de la segregació econòmica, tots aquests problemes no estan a sobre la taula del debat. Això tens tota la raó, vull dir, no en tinc cap dubte. En un país que ha crescut 1 milió de persones, l'únic debat que hi ha en aquests moments és sobre com expulsar-les, perquè aquest és el debat que s'està plantejant moltes vegades, és evident que hi ha un problema.
Però en Madrid també. Se da una alta porque está creciendo desaforadamente. Digamos que hay un problema de segregación real, porque uno no lo ve en barrios, en Tetuán, en barrios periféricos, donde están condenados, mientras que los hijos de los emigrantes, fundamentalmente los africanos, a estudiar y a vivir en unas condiciones francamente lamentables, descuidados de la sociedad, y mientras tanto se establecen reglas, por ejemplo, y vuelvo, y tiene que ver con la educación, donde se concentra todo el aparato, por decirlo de alguna manera, el sistema de educación concertado, no sé qué, no sé cuánto, que favorece un tipo de sociedad desigual, un tipo de sociedad que aparta directamente al emigrante, al otro, y sin embargo, yo creo que a veces nos queremos limpiar la conciencia con estos espectáculos como el de ayer. Está muy bien, ya sé que Vinicius es intolerable lo que pasa con él, pero ¿qué estamos resolviendo con eso? Nada.
Lo que pasa es que en el fútbol hay una cosa...
No, lo que resolvimos es quitarle la roja en el partido de Valencia. Por tanto, sus intereses eran absolutamente espurios, como tú has dicho perfectamente.
La targeta vermella.
Ah, val. Un moment, són les 10:08 del matí. Deixeu-me... Bé, un minut i mig... I quan tornem a afegir una altra veu a aquest debat, que em sembla molt interessant, que estem tenint ara aquí al món RAC1, i és una veu que, a més, em pot parlar amb absoluta propietat sobre tot el tema del racisme, que és el Josep Granados, advocat del Servei d'Atenció i Denúncia sobre Racisme. És un minut i mig literal i som aquí.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es. Trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Gestel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, oi que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Gestel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Creus que és possible veure una marea pujant un port de muntanya? El dia 26 de maig pots formar part de la llegendària Marea Rosa. Torna a Mussara Salou amb 3 recorreguts aptes per a qualsevol ciclista. Curt, mig i llarg. Tota la bellesa natural del territori i dels seus pobles carregats d'història. La Marea Rosa està preparada per conquerir un any més les comarques del Baix Camp i el Priorat. Comptem amb tu. Més informació i inscripcions a mussaracycling.com.
Amb la col·laboració de Heineken.
El perquè de tot plegat.
10 i 10, clavats del matí d'aquest dimecres 27 de març. Josep Granados, advocat del Servei d'Atenció i Denúncia sobre Racisme. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Ara li preguntaré pel partit d'ahir, li preguntaré per això, ara que hem parlat també d'elevar Vinícius com a exemple i figura tentativa de lluita contra el racisme, però ja que estem, comencem pel revés. Ja que hem situat el tema de debat just a la publicitat, que per segur la Xavi Domènech, Ramon Rovira i Anna Gómez, des del seu punt de vista, Espanya, i ho podem portar també cap aquí, Catalunya és un país racista, més o menys que altres països?
Sí, mira, bon dia. En primer lloc, un plaer poder parlar amb vosaltres. Des de Sos Racisme tenim molt clar que el racisme és un fenomen present a la societat catalana, a la societat espanyola i a la societat europea. És un fenomen que estructura la nostra societat i que es materialitza en múltiples espais, en les relacions de veïnatge, en l'accés a l'habitatge, en l'accés als locals d'oci, en l'actuació dels cossos de seguretat pública, en l'actuació de les administracions i també, evidentment, en el futbol i en els esports. Entenem que el racisme és una forma, si se'm permet dir-ho, de racionalitat tant a Catalunya com a Espanya com a Europa, uh-huh, i que es configura com una forma normal de relacionar-se amb la realitat. Abans era més totalitzador el racisme, era més complet, diguem, en el passat. Ara el racisme és més... s'expressa no sempre, no? És a dir, hi és sempre el racisme, però no s'expressa tota l'estona.
Clar, aquí la pregunta és per què hi ha tantes conductes racistes als camps de futbol? És a dir, és veritat que és una extensió de la societat, és un mirall perfectament representable el que serien les grades de futbol, però passa el mateix amb altres esports? O el futbol té una particularitat perquè és més passional, perquè és més de masses, pel que sigui, que el pugui fer una mica més racista? O això no passa?
Sí. Estic totalment d'acord amb tu. El futbol és un fenomen social i cultural que arrossega masses, que té grans connotacions socials i polítiques. A Catalunya tenim el cas del Barça, no?, que té unes dimensions socials, culturals i polítiques impressionants des de fa la tira d'anys i, per tant, té una capacitat molt important per arribar a un gran número de persones i ho fa en positiu i en negatiu, això per una banda. El cas de Vinícius s'integra, diguem, en aquest context de la força que té el futbol i, per altra banda, el que s'ha de dir és que el futbol és un fenomen que està integrat en un context social, econòmic, polític, cultural, en un context històric determinat i que, per tant, també reflexa els processos i les pràctiques que es donen en la resta de camps, no? Uh-huh. I ho hem vist amb múltiples exemples, amb la mercantilització dels jugadors, amb el futbol com a producte de consum, amb els casos de corrupció, a la FIFA, a la UEFA, a la Federació Espanyola de Futbol, a la Federació Catalana de Futbol, que ara és d'actualitat, amb el masclisme, ho vam veure amb el cas Rubiales, amb l'homofòbia. Uh-huh. Jo no recordo, no sé si ho recordeu vosaltres, algun jugador de la divisió que s'hagi vist en cobre lliurement la seva sexualitat. Estic segur que hi ha algun jugador que no és heterosexual a la primera divisió. I també en el racisme. Tots aquests fenòmens que existeixen en la realitat social del nostre temps apareixen també en el futbol, tenint en compte que el futbol és un fenomen, com deia, que arrossega masses i que té grans connotacions. Uh-huh.
Anem al tema. Vinícius pot ser un bon exemple de lluita contra el racisme? O ho és, vaja?
Jo crec que sí. És a dir, jo crec que ja s'està donant una situació que jo crec que no és aconsellable, que és posar la mirada en la víctima i no en els agressors. Jo que soc gran oient de ràdio, de televisió, tot i estar al Brasil, us escolto sovint, veig que s'està posant molt el focus en la víctima i en valorar l'actitud de la víctima i s'està perdent molt de temps per parlar dels agressors, de com fer-los front, de com canviar la mentalitat racista dels aficionats, com sancionar-los, com fer que això no torni a passar. I jo crec que si en aquest cas s'ha donat com a exemple o com a premissa el cas Vinícius, doncs hem d'aprofitar, evidentment.
Per tant, és un error anar-li posant peròs al comportament de Vinícius, no? Quan es parla de és que és un provocador, etc, etc, això precisament el que fa és anar en contra de la possible lluita contra el racisme i els possibles avenços que es puguin aconseguir.
Sí, a la meva forma de veure-ho, sí. Jo crec que, i més tenint en compte que els que parlem normalment són persones blanques, les persones que tenim o que teniu, perdona que ho digui, més ben dit, diguem l'altaveu i en els mitjans de comunicació, o fins i tot la gent que s'ha d'encarregar de sancionar aquest tipus de valorar, analitzar i sancionar aquest tipus de comportaments, majoritàriament són persones blanques, i em sobta que aquesta posició de PRI el que es faci és jutjar a la víctima si té un comportament més correcte, quan el que hem de fer és mirar els agressors i per què els agressors, en aquest cas verbals, es comporten com ho fan.
Perquè una cosa és retreure-li a Vinícius les seves actituds de cara a la graderia en un moment donat del partit, o amb, que es pugui encarar amb rivals, per exemple, però què n'opina, per exemple, dels que l'han criticat per no agenollar-se en l'homenatge que es va fer en el seu moment a George Floyd, partit de Champions, crec recordar, o el fet de que, per exemple, es negués a declarar pel cas obert, arran dels insults que va rebre ell mateix a Mestalla, que és una miqueta l'espurna que ho encés tot, que es va negar a declarar perquè estava de vacances i no li anava bé, precisament, aquell dia.
Clar, sí, si em permets, tornem a posar la mirada en la víctima. I la víctima és un noi de 23 anys, del Rio de Janeiro, d'una ciutat de la perifèria de Rio de Janeiro, que és San Gonzalo, i que té les seves eines i té el seu coneixement i té la seva experiència de vida i no té per què ser un exemple de tot. Sincerament, els dos exemples que m'has posat no els conec, no sé exactament per què ell no va anar a declarar al jutjat i no sé per què tampoc no es va posar a genolls el dia del partit. Estic segur que cap dels motius que devia tenir era el fet de no estar compromès amb la lluita contra el racisme, perquè crec que ho ha demostrat. Torno a dir, més enllà del seu comportament com a esportista, que en aquest sentit a mi m'és igual.
Li pregunto ja directament pel partit d'ahir, què en pensa? Gestos com aquests, un amistós entre Espanya i el Brasil, el Santiago Bernabéu, amb tot el caldo cultiu que s'ha generat, serveixen per combatre el racisme?
Jo crec que simbòlicament sí, jo crec que es dona un missatge que és vàlid. El que és evident és que no es pot quedar aquí, és a dir, la idea de fer un partit entre les dues seleccions és positiu, i jo crec que es va veure en el partit, jo el vaig poder veure, i crec que no va transmetre una gran, diguem, idea antiracista al partit. Es va fer alguna cosa, però crec que no es va desaprofitar bastant l'event, però jo crec que la solució va molt més enllà de fer un partit amistós entre les dues seleccions, el Bernabéu, i passa perquè les institucions comencin a castigar les expressions de racisme, ja siguin les competicions, la Liga, la Federació Espanyola de Futbol, la Federació Catalana de Futbol, quan es donin aquí a Catalunya, en competicions que depenguin de la Federació Catalana, que els clubs realment es posin les piles a l'hora de vigilar els seus aficionats, educar els seus aficionats, perquè sabem que els clubs té molt de l'hora d'enviar a les seves aficions, que els mitjans de comunicació, especialment els esports, també es piles i deixin d'utilitzar aquests casos de forma, perquè m'entengueu, partidista, és a dir, si és un jugador del Madrid opinem una cosa, si és un jugador del Barça opinem una altra, o de l'Atlético de Madrid o del València. Hem vist la premsa valenciana afí al València tractant aquest tema de forma vergonyosa, i necessitem també que els aficionats facin una reflexió profunda de què és el que van a fer al camp, de com tracten a les persones que en principi proporcionen l'espectacle que van a disfrutar al camp. I també, si permets, també faria un reclam als jugadors, als jugadors blancs, que molts cops al camp es solidaritzen amb els seus companys que pateixen racisme, i que molt sovint també actuen d'una forma o d'una altra, depenent del jugador formar part del seu equip, o si no, del resultat del partit, del moment del partit, i fer un flac favor a la causa.
Li faig una última pregunta, senyor Granados. Ahir, des de l'Observatori de la Violència a l'Esport, ens explicaven que el Consell Superior d'Esports no es reuneix des de fa 10 anys per tractar precisament la matèria del racisme. Ells el que proposen des d'aquest Observatori de Violència de l'Esport és anar estadi per estadi i estudiar el comportament de totes les aficions. El govern espanyol, però, sembla d'entrada no hi està massa d'acord. Vostè com ho veu?
Bueno, jo el que crec és que hi ha una falta d'interès en lluitar contra el racisme a Catalunya i a Espanya en general. Crec que les institucions, no és una pauta principal per les institucions i per les administracions la lluita contra el racisme, és una cosa claríssima. De fet, no, és impossible que ho sigui tenint en compte, per exemple, que tenim centres d'internament per estrangers a l'estat espanyol, que són on es tenen i es tenen empresonades persones que han comès faltes administratives, una cosa absolutament antigarantista des de qualsevol punt de vista. Els drets humans, de la legalitat, diguem. I crec que les institucions no lluiten com haurien de lluitar contra el racisme i en això parlo dels governs i parlo de la judicatura i parlo de les institucions en general. Per tant, a mi totes les propostes que suposin posar el focus, vigilar i tractar de canviar els comportaments racistes em semblen bé.
Ana Gómez, no sé si vols dir alguna cosa abans que acomiadem el senyor Granados.
No, estic d'acord en part amb coses que diu, però en part moltíssimes no hi estic d'acord. Crec que la societat catalana és una societat acollidora, no solament ja dels anys 60 i 70, la prova potser jo mateix Gómez i el meu besavi a l'ús, i aquí estic, i crec que es fa esforç des de totes les institucions per... totes les institucions i l'esport de base que deies tu ara, que esmentaves que no es fa res, te puc parlar d'una instrucció que es va fer fa més de 2 anys a tot l'esport de base de Lleida i m'imagino que la resta de Catalunya, on s'intentava inculcar a tots els nens l'esperit d'igualtat contra el racisme, contra l'homofòbia, contra el masclisme. Se posen cada setmana un munt de sancions a nens i nenes que no respecten els altres i jo crec que s'està fent un esforç no solament aquí sinó arreu per intentar excloure el racisme, l'homofòbia i el masclisme. És evident que la societat no avança tan de pressa com voldríem, però dir que som una societat racista en general em sembla absolutament equivocat. Més que res, perquè a vegades hi ha la por fins i tot de parlar d'aquests temes perquè no et diguin racista. Jo crec que el debat que ha dit el Xavier Domènech sí que fa falta, perquè hem guanyat molts habitants i evidentment molts en estrangers, hi ha molts flux migratoris, hi ha moltes estructures, tant a l'educació, a la sanitat, etc, que necessiten una revisió per saber qui som, què i què hem de fer, què i quins drets i quins deures tenim tots, a nivell polític, a nivell religiós i a nivell de col·legi, però precisament perquè a la mínima que et surts de lo políticament correcte i ja et poden dir racista, aquest debat no s'afronta i no s'afronta des de cap partit. Ara, d'aquí a dir que som una ciutat racista en general, doncs, si ho som, som racistes, som homòfobs i som masclistes, però jo crec que generalitzar és exagerat. Que ho hem de parlar? Evidentment sí, perquè si no ho parlem, mira el que passa a Vic, però ho hem de parlar d'una manera franca, sincera i dient les coses com les pensem, i jo no crec que Catalunya sigui un país racista ni molt menys.
Josep, què passa a Vic?
Digue'm, perdona.
No, que a Vic, que sí. Dit a Vic, no, mira què passa a Vic, i dic, no tinc cap constància que hagi passat. Però perdona, si contesta...
Tenc que deu parlar potser de...
Ripoll, volia dir Ripoll, perdona.
Josep Granados, de Sol Racisme, i el Tian Riba, que també em demanava la paraula. I els
escoltarem... Sí, no, jo baso el meu discurs, la meva anàlisi en la pràctica. És a dir, jo he estat advocat de Sol Racisme del Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia durant 10 anys o 8, no ho recordo bé. Ara soc col·laborador del servei, tot i no ser advocat titular del servei, i he vist i segueixo veient i seguim analitzant casos constants en tots aquests àmbits que us he dit, en tots aquests espais, en el futbol també. Nosaltres veiem constantment casos de racisme al futbol, per tant el racisme existeix en el futbol. I no dic que no es faci res, però que no es fa suficient, això és evident. I després sobre el debat de si... de parlar políticament correcte o no, jo crec que si tenim algun argument, defensem alguna idea que algú ens pot dir que és racista, el que hem de pensar és si realment aquesta idea és racista o no, i no negar i tancar-nos en banda i defensar aquesta idea a ultrança. Jo crec que és necessari fer una revisió, i més des de la nostra posició, que crec que tots els que estem aquí en aquest moment són persones blanques, si no estic equivocat, i pensar exactament com es senten els nostres conciutadans que no són blancs, i torno a dir, quan se'n van a un local d'oci, quan volen llogar un pis, quan es troben a la policia pel carrer, i si posem més atenció en com els nostres conciutadans no blancs viuen les seves vides a Catalunya, potser ens donarem compte que el racisme sí que existeix.
Home, és que ja, deixa'm fer-te una pregunta, si em permets,
Sergi. Però deixeu-me dir alguna cosa també.
Un moment, perquè no podem parlar tots alhora. Un moment, Anna, perquè li havia donat tot la paraula.
Mira, molt ràpid. A veure, això últim que s'acaba de dir és veritat. O sigui, un home blanc heterosexual continua sent una persona privilegiada. Que la societat encara és masclista, homòfoba i racista és una evidència, perquè quan un camp de futbol es crida maricó o es crida negre de merda, això denota exactament això que estic dient. Ara, també és veritat que el futbol, que és un mirall de la societat per les coses dolentes, també és un mirall per les coses bones, perquè el futbol, al final, els equips de futbol, al final, estan formats per gent de diferents races, de diferents orígens, de diferents professions, i per tant, també, diguem-ne, em sembla que, no només el futbol, sinó que l'esport en general...
És dels espais on hi ha més diversitat
representada. És on hi ha més diversitat. I per tant, això, diguem-ne, un missatge positiu. Però jo estic d'acord amb el tema aquest de que hauríem d'ampliar i sobretot posar el focus de l'anàlisi del tema del racisme amb tot això que dèieu de la secció urbanística, de la secció econòmica i de la secció escolar. I aquí vull afegir una cosa que no sé si és correcte o no és correcte, i em corregireu si no és així. Jo a vegades tinc la sensació que en realitat la gent és racista, o som racistes, és igual, diguem-ho així, però amb una cosa barrejada amb això que se'n diu aporofòbia, que és l'odi a la pobresa. És a dir, ahir hi ha un partit de denúncia del racisme protagonitzat per Vinícius, però avui a totes les portades de tots els diaris hi ha un senyor admirat per tot Espanya en aquests moments que és marroquí, que es diu, sempre m'equivoco i li dic Yamin Lamal, i
Lamin Yamal.
Vale, molt bé, doncs aquest senyor. Aquest senyor és un ídol, i aquest senyor és no sé si és el pare o la mare, que són marroquins, és igual. I no hi ha racisme en el seu cas. Per què? Ara, hi hauria racisme cap a Yamin Lamal, o Lamin Yamal, perdoneu, sempre m'equivoco, si no fos jugador del Barça...
Si fos un mena, ja estaríem dient que se'ls ha de matxacar.
Doncs aleshores aquest és el tema. Quan estem parlant de racisme, jo crec que també hem de parlar sobretot del tema de la pobresa i de l'aprofòbia, diguem-ne. I a vegades és més xenofòbia que racisme, perquè potser m'equivoco, diguem-ne, però la xenofòbia és més la por cap al diferent. És més la por que no pas l'odi, diguem-ne. I per tant jo crec que tot és molt més complex que no pas dir si dir-li negre de merda a Vinícius és ser racista o no ser racista. I jo sempre recordo l'episodi, quan parlem de la segregació urbanística, a Can Anglada, a Terrassa, un barri de Terrassa, l'any 99, hi va haver un conflicte social, perquè hi va haver una gran onada d'immigració i hi havia molts marroquins, molta immigració marroquí. Allà, qui va sortir perjudicat per l'avència de tanta immigració i tanta pobresa en un barri com aquest de Terrassa, van ser justament l'anterior onada d'immigració d'altres punts d'Espanya, que els havia costat una barbaritat aixecar aquell barri i establir-se, i aquella gent van tenir enfrontaments amb els marroquins. Això vol dir que eren racistes? Això vol dir que eren racistes? O que es veien perjudicats després de tot l'esforç que havien fet?
És que hi ha un tema.
I sempre qui surt perjudicat és l'últim a arribar, diguem-ne, saps? Vull dir que jo, que em sembla que tot això és molt més complicat que un partit contra el racisme.
Un moment, en Xavi Domènech, escoltarem...
Per donar-li una miqueta de raó i comentar una miqueta el que ha comentat.
Ràpidet, Xavi, sisplau. Sí.
És a dir, té raó en el sentit següent, és a dir, si la societat catalana s'ha transformat profundament, aquesta transformació profunda que ha viscut la societat catalana no té cap representació pública. És a dir, tu, la nostra societat és absolutament diversa en aquests moments. Jo visc en un barri on hi ha un 30% de migració, és absolutament diversa, però quan tu vas al Parlament, quan tu vas als mitjans de comunicació, quan vas a tots aquests llocs, aquesta diversitat no hi és. On sí que hi ha aquesta diversitat?
I perdona, Xavier, ja no hi era abans. No hi era. Si miraves els noms dels consellers de la Generalitat, sí, tots sí, eren 8 cognoms catalans, i en canvi la composició de la societat no era així.
Però i on sí que aquesta diversitat sí que hi és representada? En el futbol. I precisament, com que hi és representada, probablement allà emergeix clarament el racisme latent, que no té per què emergir en altres llocs, perquè no hi ha aquesta diversitat representada. Jo sí que crec que el tema del futbol és important, perquè representa col·lectivament la societat.
Escoltem, si vol dir alguna cosa més, abans de dir-li, ara ja diu que estem estirant la seva generositat, el Josep Granados, i també tenim de escoltar alguna cosa més de la Nova, del Ramon Rovira, i el Santi Segurola. També, perdona, Santi, que tenim equipat, que fa estona que no t'escoltem, ara et dono pas, també. Digues, Josep.
No, és a dir, ho dic coses molt interessants i crec que donen per moltes reflexions. La primera és que si us hi fixeu tot el rato parlem, abans us deia allò de la racionalitat, no? De la forma de pensar, el marc mental en el que estem. Sempre hi ha som nosaltres i els altres. Si us hi fixeu, sempre són nosaltres i ells. I això és la racionalitat racista, és la forma de pensar, és normalitzar el racisme, és això. Constantment no ens veiem com un tot, com una ciutadania en íntegrament formada, sinó hi ha grups socials, hi ha una divisió social entre els que som d'aquí i els que són d'allà, entre els immigrants, i aquesta és la primera reflexió que volia fer. La segona sobre el tema de la porofòbia o de la qüestió d'àcid, diria més, no? de la gent que té més o menys recursos. El racisme ha anat canviant, és a dir, fa 500 anys s'expressava d'una forma i fa 100 s'expressava d'una altra, de formes molt més totalitzadores. Ara és evident que hi ha un discurs políticament correcte antiracista. És molt difícil que algú s'expressi de forma explícitament racista, no sé, que siguin persones d'extrema dreta amb simbolies molt determinades, molt determinades. I d'aquí és on ve la famosa frase «no soc racista, però». És a dir, aquesta frase no existia fa 100 anys. No la deien a Alabama el 1950. Aquesta frase la diem ara perquè el racisme no està ben vist i com us deia, el racisme hi és present però no s'expressa tota l'estona perquè primer seria insostenible. Necessitaríem tenir... haurien d'existir lleis com les del Jim Crow als Estats Units a la primera meitat del segle XX o haurien d'estar a l'apartheid sud-africà. No estem en aquesta situació i ja estem en un sistema garantista amb drets fonamentals i per tant el racisme no és total, però el racisme hi és. No és políticament correcte dir que un és racista o tenir sentiments racistes, però existeix encara i torno a dir, l'exemple clàssic i més exemplificador és el típic comentari de no soc racista, però.
Anna Gómez.
No, estan bàsicament d'acord. Jo et voldria preguntar una cosa, és a dir, si parlem sincerament d'aquests temes i podem doncs afrontar molts dels reptes que tenim com a societat, tu, per exemple, si jo et digués el Xavi Domènech ja ha tret la paraula dels menes, ui, que serien els menes, però si jo et dic que hi ha grups de menes incontrolats que creen molts problemes en barris, aquesta pregunta ja em converteix en racista? Si jo et dic que les dones en burca són un insult per la societat actual i per les dones que hem lluitat per la igualtat i que és un tema que no es vol debatre ni es poses damunt de la taula, si veguéssim un negre arrastrant, no ho sé, doncs unes boles com l'esclavitud, seria tema de portada de cada dia de tots els diaris. En canvi, les dones amb burca, que hi són, que jo me'n trobo cada dia, hem de fer veure que no les veiem. Si afrontem aquests temes, ja caiem en el racisme fàcilment o també hem de poder parlar d'això?
No, jo crec que sí que caiem en el racisme.
Sí,
jo crec que sí que caiem en el racisme. Perquè jo crec que el masclisme... Sí, i intento respondre't sincerament també. Jo crec que el masclisme i la violència contra les dones és present a Catalunya de forma molt més expressiva en contra de les dones blanques i de la cultura catalana, espanyola i europea que no en les dones àrabs. És a dir, jo... Ja, us ho he comentat abans, ja fa uns anys que no visc a Catalunya, però hi vaig sovint per visitar la família... I jo no em trobo al carrer a Barcelona, que és la meva ciutat, un nombre exagerat de dones que vagin amb burca. I sí que el que em trobo és constants denúncies. Bueno, no sé, jo camino pel carrer i no, sincerament, l'últim cop que hi vaig estar 20 dies, no vaig veure ni una dona amb burca. Que no dic que no n'hi hagin, però no en vaig veure ni una. Vaig estar pel Raval, de fet, treballava al Raval, No em vaig veure, no devia tenir la sort de trobar cap a cap. O de la frase, no ho sé.
Jo visc a Barcelona però... i no, tampoc no em veig, no.
Clar, i el que veig constantment són denúncies als jutjats per violència de gènere perpetrades per catalans o per espanyols o per És que és el que us deia abans, tornem un altre cop a la divisió social entre uns i els altres, és a dir, la violència de gènere o la violència contra les dones i el masclisme és una cosa transversal en la majoria de cultures, i focalitzar-la en els àrabs o en els... qualsevol altra cultura que no sigui la nostra, trobo que sí que és racista, com també ho és parlar dels menes l'enfoc que hi hauria d'haver respecte als menes, que és una paraula que no s'hauria d'utilitzar perquè és una forma d'estigmatitzar nens i nenes, estem parlant de nens i nenes, estem parlant de menors d'edat, els nens i nenes que segurament mereixen tota la protecció quan tenen la pell blanca, quan no la tenen blanca ja passen a ser menes i passen a ser objecte de la nostra mirada inquisitiva i de la nostra mirada criminalitzadora i no els tractem com a nens, són nens, els famosos menes són nens i nenes.
Per rematar, Santi Segurola, no sé si vols afegir alguna cosa més, fer alguna reflexió final o un comentari d'alguna cosa que t'hagi quedat aquí en el tinter per començar.
No, yo lo que sí creo es que en el fútbol se visibilizan aspectos que en otros ámbitos pasan más inadvertidos, deliberadamente inadvertidos, por lo que sea. Pero digamos que en el fútbol hablamos de la judicatura, hablamos del parlamento, hablamos de la policía, hablamos del periodismo, y digamos que es una estructura totalmente blanca. Y yo no sé si hay algún parlamentario negro, no lo sé, creo que no, pero puede que lo haya. Desde luego en el periodismo la representación no solamente del periodista negro, también del periodista de origen norteafricano, pues es muy baja o prácticamente inexistente. Cuando miro el Tribunal Supremo y miro los jueces en la Audiencia Nacional, no veo ninguno que ni tan siquiera ni negro ni nada que se lo parezca, ni de origen norteafricano ni de origen eslavo, que ha habido. Es decir, que hay una estructura totalmente, radicalmente blanca, que de vez en cuando, y eso ocurre en el fútbol, porque en el fútbol se visibiliza, digamos más que en cualquier otro lado, la presencia hasta mayoritaria de jugadores de otros lugares, hay otros, por decirlo de otra manera, y especialmente negros. Generalmente porque es su salida económica, porque han nacido generalmente también en la pobreza y han encontrado en el fútbol una escapatoria que además les da un reflejo social impresionante. Pero claro, es que hablamos del fútbol, y creo que es muy bueno que en el fútbol, ya que se visibiliza tanto estos problemas, que se corrijan el fútbol. Pero también creo que si nos quedamos en eso, si pensamos que de todo esto se soluciona convirtiendo a Vinicius en una especie de mártir, llevándole al... Es que a mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia cuando en el partido después de Valencia Vinicius no jugó el siguiente partido, se le hizo un pequeño homenaje, y luego vio el partido en el palco del Bernabéu. El palco del Bernabéu ese día era Vinicius con toda la tropa de directivos del Real Madrid, todos blancos, todos empresarios, todos mayores, ninguna mujer que yo viera, y dices, pero esto, hay algo que no me cuadra, ¿me entiendes? Uh-huh. Esto es lo que te quiero decir, que hay un problema serio, el fútbol lo visibiliza, parece que nos quedamos satisfechos, nos lavamos de culpa y hablamos sobre cómo solucionar este problema estrictamente en el fútbol, y si eso puede tener algún tipo de reflejo educativo, pero digamos que el problema real está muy fuera del fútbol, yo creo. Yo creo que está instalado en la sociedad, y es por ahí por donde hay que atacarlo, en la educación, en la economía, en la vivienda, en todo este tipo de cuestiones. Lo demás puede que sean palabras que se lleva el viento.
Totalment. Santi Segurola, moltíssimes gràcies, una forta abraçada, que vagi molt bé el dia.
Gràcies.
Josep Granados, advocat del Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme, moltíssimes gràcies també per atendre la trucada al Món RAC1 i per xerrar amb nosaltres aquesta estona.
Moltíssimes gràcies i que sapigueu que m'ha fet molta il·lusió que us escolto que dius al Brasil cada matí quan m'aixeco i preparo els nens per anar al col·le. M'ha fet molta il·lusió parlar amb vosaltres.
Moltes gràcies igualment. Gràcies. Adéu, Josep.
Una abraçada.
A veure, són les 10:40, per tant 20 minutets i clavarem les 11 en punt del matí. Deixeu-me posar l'últim tema del dia i avui sobre la taula. Vull parlar d'un nom propi que és Alejandro Fernández. Ha costat arribar fins aquí, li ha costat al PP de Catalunya arribar fins aquí, però al final sí, finalment serà el candidat, després de la subhasta de noms i la guerra civil interna per acabar triant candidat, que comentàvem abans, Xavi, no?, d'aquest element paradoxal del PP de Catalunya, que en un moment en què té unes enquestes que el disparen, arriba, doncs, en un moment en què els costava triar el candidat. I després, vosaltres recordeu Joaquín Leguina?
Sí, home, ah, mítico, mítico.
Ahir va parlar... Sabeu que fa cert temps que flirteja amb el PP i ahir va parlar Leguina en una entrevista a 4 i va decidir parlar de Carles Puigdemont i diguéssim que no es va acabar de tallar del tot. Ara de seguida l'escoltem aquí, me'l recordo. Tornem-hi un minut i mig i ja som aquí.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot tenim tot el que necessites per posar a punt al teu jardí. Com la gespa artificial que estaves buscant per només 12,95 euros al metre quadrat. I el set de jardí acàcia per només 199 euros. No esperis més per estalviar. Ara a la teva botiga i a bricodepot.es.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva. Acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca la Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
10:42. A veure, Anna Gómez, aniré primer amb tu. Ara parlarem d'Alejandro Fernández Pons, ja que ho he comentat just abans d'anar a la publicitat, doncs, ja que ho estem capgirem-ho ara també. A veure, Joaquín Leguina, expresident de la Comunitat de Madrid, que és exsocialista i que, com dèiem, fa molt de temps que va flirtejant amb el PP, ahir, en una entrevista a 4, va defensar el PP, però, a més, va acusar Carles Puigdemont de ser, és literal, bé, això, escolteu.
Yo no soy del Partido Popular, no lo he sido nunca ni lo voy a ser. Otra cosa es que considera el Partido Popular un partido democrático, de centro-derecha, perfectamente integrable en cualquier democracia europea. Y no la fachospera y estas cosas. El Partido Popular habla de todo, pero no es un partido fascista para nada. Que se lo pregunten a Puigdemont, que ese sí que es un fascista de mierda.
Què, Anna?
No tinc res a contestar, la veritat. És a dir, no sé quants anys té Joaquín Leguina, 80 i escaig, no? Té tot el dret del món de canviar de partit. Si ell considera, doncs, que el PP és el que representa la seva ideologia, doncs potser fa molt de temps que tenia que haver marxat del Partit Socialista, no ho sé. I en quant als improperis contra Puigdemont, no sé en què es base, però jo no tinc res que contestar-li. No baixaré el seu estàndard educatiu, en absolut.
Home, doncs jo sí, perquè em sembla que Joaquín Leguina primera va ser president d'una comunitat, de la Comunitat de Madrid, en nom del PSOE, ha sigut una persona rellevant en la vida política espanyola durant molt de temps. És evident que, com molt bé diu l'Anna, tothom té dret a canviar d'opinió i a moure's cap a posicions polítiques diferenciades de les que tenia anteriorment. Suposo que alguna cosa deu haver ajudat el fet que li oferissin feina en un lloc en el qual, doncs, està relativament bastant remunerada, en aquest Consell, en el qual ara, a partir d'ara, formarà part de la Comunitat de Madrid. Però on sí que crec que perd tota la raó és quan diu Puigdemont és un feixista de mierda. Perquè és que estem amb el mateix que comentàvem abans. Uh-huh. És que exactament el mateix que comentàvem abans. Jo per això avui no volia que... Oh, perdoneu-me, la meva opinió no volia que et semblés a favor ni en contra, perquè no, em sembla bastant irrelevant el de Vinícius. El que em sembla rellevant és que utilitzem aquest tipus de llenguatges, que fem servir aquestes desqualificacions així, tant en un camp de futbol com en un jugador se li diu el que se li diu, pel fet de ser negre o pel fet de que jugui molt bé a futbol, com amb un polític, doncs tu, simplement perquè no estàs d'acord amb el que pensa, doncs insultar-lo d'aquesta manera. Jo crec que aquest és el punt amb el qual ens trobem. I la situació en la qual crec que és perillosa i hem de corregir. Això no és un camp de futbol. Això és un estigma que arrossega una societat que moltes coses, i la política n'és un exemple clar, aquí cada dimecres, alguns dels que tenim l'oportunitat de coincidir, ho veiem amb els debats que hi ha en el Congrés dels Diputats, doncs ha convertit en un fangar. I això per tot? Això val per tot. Ja no és qüestió de discriminació. Puigdemont és un feixer de mierda. Bueno, expliqui'm vostè es basa per dir una cosa d'aquest tipus. D'on t'ho treu? Què ha fet Carles Puigdemont com perquè sigui primer un feixista? Pel que jo entenc, és un feixista. Pel que jo entenc, és un feixista. Després, potser sí, per ell, pel senyor Leguina, doncs això, el seu comportament, doncs el porta a fer aquesta consideració. Però després hi ha un altre feixitor, que és un feixista de mierda. Totes aquestes consideracions són les que crec que cal posar a la taula i les que ens estan portant aquest fangar, que ja no és únicament el món del futbol, com dèiem, sinó que cada vegada ens va una mica més enllà i ens afecta la política, afecta el debat que pugui haver-hi en un congrés, en una sessió de control. En definitiva, jo crec que aquí és on estem trepitjant territori perillós.
Ja, però és que és desacreditable, Ramon. Què li vols contestar a una persona que et diu el president de la Generalitat, legítim, el president de la Generalitat, que l'únic que va fer és posar les urnes perquè li demanava catalans, que s'ha anat a l'exili perquè no li ha donat, no ha volgut rendir-se a anar a la presó, i que manté intactes doncs, l'esperit d'aquella nació que en definitiva vull construir molta gent el 2017. Què li vols contestar per no baixar el fangar que ell te proposa? Jo almenys no hi entraré, que digui el que li dongui la santa gana.
Jo dues coses. Crec que el Pere Aragonès també és president de la Generalitat legítim, perquè sembla que seria il·legítim. Si n'hi ha un legítim, és que n'hi ha un il·legítim. I també
no, me volia dir abans que passessin la legitimitat democràtica que dona el Parlament de Catalunya i els votants. O és que el 155 creus que va ser legítim?
No, jo no hi vaig estar en contra, però bueno, només era un apunt. El que volia dir el següent d'això era que, sí, jo crec que Leguina, amb això acord, és a dir, és que és un... O sigui, si t'acord amb el que diu el Ramon Rovira de la polarització política, etc, però és que el Leguina és personatge... No vull quedar condescent ni molt menys, però és absolutament irrellevant dintre del PSOE, és a dir, no té la mateixa... Tots aquests, fins i tot el Felipe González, que diguem, ja és el Sant Cristo gros, és molt més irrellevant del que és l'Aznar dintre del món del Partit Popular. És a dir, la influència política que tenen les seves declaracions dintre l'àrea socialista és molt, molt poca comparat amb el Zapatero en el cas del PSOE. Jo crec que l'expolític rellevant en el cas de l'àrea del PSOE és Zapatero, tot aquest als. Em sap greu dir-ho així, però tinc la sensació que estan, bueno, no em sap greu, estan envellint fatal, o sigui, estan envellint molt malament, és a dir, declaracions extemporànies, diguem, no estan ajudant la reflexió crítica en els espais polítics és bona i és positiva, però en el seu cas són més abruptes que cap reflexió crítica, no? Vull dir...
Són les 10:48, després de setmanes i setmanes d'especulacions, que si un, que si l'altre, que si em fem aixar algú de Brussel·les, que si... que tal. Alberto Núñez Feijóo, que serà avui aquí a Barcelona, per confirmar que el cap de llista del PP al Parlament en les eleccions del proper 12 de maig tornarà a ser Alejandro Fernández.
Teniu la música de l'Alejandro quan es va presentar a les... de
Tarragona? Alejandro.
Seria un gran moment per posar-la.
La podem buscar, la podem buscar. Ah, la buscarem. Segur que la trobarem.
Perquè és un supervivent.
Sí, segur que la trobarem.
S'ho mereix.
En tot cas, us hagués sorprès que al final l'opció triada no hagués estat Alejandro Fernández, o ja us heu arribat a imaginar tot en aquests últims dies?
La veritat és arribar on tant arribat, no calia aquest recorregut que han fet, no? Que només fa que desgastar perjudicar-los. No crec que tingui cap efecte en l'electoral. Tu has dit molt bé abans, les enquestes els donen una pujada brutal i crec que els votants del PP es mouen per altres consideracions que no pas pel que sigui el cap de llista de la seva candidatura a Barcelona, en aquest cas com a candidat a la presidència de la Generalitat. D'aquí, per mi, la meva reflexió és la debilitat que un cop més torna a mostrar Feijó. Mm-hmm. Tinc la sensació de que cada vegada que fa un pols amb algú dels seus barons o del seu entorn més immediat, doncs no se n'acaba de sortir. Tots sabíem que Feijó no li agradava a Alejandro Fernández, perquè en un moment determinat, quan hi va haver la filtració, per cert, generada pel mateix Feijó, de que hi havia hagut contactes amb Junts, això també té nota, aquesta, hi havia hagut contactes amb Junts, doncs, evidentment no, però Alejandro Fernández s'emprenya i diu, això no pot ser, i no sé què, i tal i qual, i manifesta una discrepància clara amb la direcció del partit.
Però no creus que els pot... Tu deies que... No creus que això pot afavorir el votant, el vot del Partit Popular a Catalunya? És a dir, el fet de que el dirigent del Partit Popular a Catalunya, que diguem, ha discrepat amb els intents d'acostament de Feijó en el món de Junts, acabi sent el candidat, pot afavorir que un sector de votant del Partit Popular de Catalunya que no veia positivament això que estava fent Feijó, es reforci l'electorat. Jo estic d'acord que no era el candidat de Feijó i que no ho ha fet pensant en aquesta dialèctica de si posa un candidat més anti-independentista em pot afavorir, vull dir que finalment s'ha trobat que no tenia alternativa a deixar que l'Alejandro fos candidat, però crec que el resultat pel PP potser no és dolent, en aquest sentit.
És possible, però segurament que un altre sector, precisament del PP, que podria ser més moderat, doncs possiblement no estigui massa d'acord o que se senti més vinculat a l'aparell del partit. Però sincerament, jo crec que el funcionament del militant del PP, en general, amb aquestes eleccions, està...
Un altre punt, només un apunt. Sí. L'Alejandro, en el Parlament, jo estic a les antípodes ideològiques, però dic, només com a anàlisi de polític, Alejandro, el Parlament de Catalunya ha aconseguit jugar bé el paper de representant del Partit d'Ordre.
Sí, 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 sí.
I això ha acabat sent... O sigui, aquell vídeo que va fer aquell de, com ho deia, el perroflautismo contemplativo, això ho va petar tant...
Aplaudit per pràcticament tothom.
No, tothom no. No, jo per exemple, no ho vaig aplaudir.
Sí. Ja m'entens. No, aplaudir moltíssima gent
de sectors Junts, molt diversos. A Junts va passar com... Va córrer pels whatsapps com la pólvora, aquell vídeo, no? Per tant, diguem que és un candidat que jo crec que pot afavorir... I jo no vull que sigui afavorit al Partit Popular, no és la meva intenció, però crec que al final la jugada, que no era la que volia Feijó, pot acabar beneficiant-lo.
Sí, a veure, ja ho veurem, insisteixo, no, crec que és difícil fer especular o fer consideracions sobre com pot anar les eleccions. Jo sincerament crec que els irà bé i que el PP, perquè sobretot quedarà una part de votants molt important de ciutadans que iran cap al PP, i hi ha una altra part, gent que està molt emprenyada pel tema de l'amnistia i que segurament això els afavorirà. Jo em referia més a la conseqüència o la imatge que transmet el líder del PP. Cobra melons que després diguem-ne li queden a mig fer. És el tema del Consell General del Poder Judicial. Tots sabem que l'acord estava pràcticament tancat i que en el seu moment es va haver de fer marxa enrere perquè va haver-hi tot el moviment dels barons que li van anar en contra. Òbviament no aborda d'una forma clara la crisi que hi ha a la Comunitat de Madrid, especialment per el tema del xicot de la presidenta Ayuso, perquè sap perfectament, entre altres coses, el que li va passar al seu antecessor.
Va acabar.
És a dir, i en el cas de Catalunya no es torna a passar un moment, al final, no? Possiblement no tenia altra alternativa, però diu, escolta, ja, mira tu, com que ni el Dani Sera en tenia gaires ganes, ni la Dolors Montserrat tampoc li feia il·lusió ser-ne, i com que veig que la millor solució és que segueixi l'Alejandro Fernández, doncs que segueixi l'Alejandro Fernández. Però, si és que no et veus capaç de guanyar-ho, no comencis aquestes batalles. Aquesta és una mica la consideració que em sorprèn, no? Sí, sí, sí. Que un líder, quan comença una batalla d'aquest tipus, ha de saber que l'ha de guanyar.
Però aquest és un líder, estic absolutament d'acord amb tu, però per fer una contra tal, és un líder que em sembla que només pretén sobreviure ara mateix. No, és que per sembla poc, però el món del PP, que està en el cap d'una manera espectacular, sense problemes, igual sobreviure fins a esperar arribar d'oasis en oasis i a veure si arriba al mar, no, que estic d'acord amb tu, que tot el que expressa és debilitat, però és que ara mateix, si es posés en plan Pablo Casado, és que sortiria volant pels aires.
Sí, sí, és possible, però en qualsevol cas, el que més enllà de qui sigui el candidat, que jo crec que l'Alejandro Fernández és un molt bon candidat i que per aquests moments segurament el que millor representa l'esperit del PP a Catalunya i que crec que tindrà un bon resultat. El que és més preocupant és que més preocupant per ells, òbviament, és que el PP sistemàticament, allò que en diu Gènova, em sembla que avui feia conya amb el tema de Gènova, doncs obri aquests melons que després no sap com els ha de tancar i que són batalles que normalment solen ser perdudes.
Sí. Anna.
No, a mi em sembla superbon parlamentari, és de les persones de la dreta a Catalunya que m'agrada escoltar. Ja estaré d'acord pràcticament amb res del que diu, però trobo que és molt bon parlamentari, crec que és un bon candidat. Ara també crec que teniu raó quan dieu que encara que s'hagués presentat ma mare, el PP pujaria, m'entens? Hi ha una qüestió que és igual qui es presenta, perquè el gran vot de Ciutadans, no ens oblidem que el 2017 van guanyar les eleccions, se n'anirà repartit entre el PP i el PSOE. Aquí està una mica l'intrínculis de tot, saber quants aniran al PSC i quants se n'aniran al PP. D'aquí depèn...
Deixa'm fer una hipòtesi, només una hipòtesi.
Sí, claro.
Les eleccions de 2017, el PSC, del vot tradicional que tenia de socialista, no en recupera en relació a l'anterior, però treu millors resultats. Li venen 200.000 vots que venen de l'antiga Convergència i Unió, sí? Que van cap al PSC. I és un votant d'ordre que busca un partit d'ordre en aquell moment. Sí, això que dius tu mateixa, que és que l'Alejandro, parlamentàriament representa bé aquest esperit, vés a saber, igual aquí hi ha una competència interessant.
Amb el PSC?
Amb aquest vot que ve de l'antiga Convergència, que està basculant i que no se sap mai on va parar, una part d'aquest vot, evidentment, una part, però que són 200.000 vots, que dius, bueno... No,
sí, sí, clar, no. Jo també crec que està aquí, jo clar, crec que està aquí el cuit de les eleccions, clar. Javier, perquè, és a dir, des del punt de vista que Junts pugui llançar un missatge de que el que cal ara és un bon govern, i molta gent dels seus exvotants doncs se'l creguin i creguin que realment no estarà com a prioritat la independència, sinó fer un bon govern a Catalunya, dependrà d'aquesta gent si tornen a Junts, voten al PSC, com van fer les darreres contreses electorals, o alguns fins i tot se'n van al PP. Aquí sí, sí. Està el cuit de la qüestió.
10:57, fem una pausa per la publicitat i tornem, rematem això ja, no?
Sí,
va, estic a punt. Vinga, va, ara tornem.
Anem a veure les pel·lícules clàssiques.
RAC 1.
¿Sabías que Decathlon te compra tu material deportivo al momento? Esos palos de golf que ya no usas, ese kayak que está guardado todo el invierno o la elíptica que tienes cogiendo polvo. Tráelo a Decathlon. Te lo compramos en el acto y recibes una tarjeta por el importe para que sigas disfrutando del deporte. Decathlon. ¿Ready to play?
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Rivera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a betardeofest.com. Yeah! Qui salga!
És temps de mones a Supermercat Plus Fresc.
Troba tots els ingredients per preparar la teva mona de Pasqua.
I per als amants del bacallà, tenim d'oferta l'Estrell, el rei dels bacallans, a 10,99 € el quilo.
També a plusfresc.cat.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovallols, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
Pamplona, 7 de juliol de 2016. 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea.